Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. L'acord de finançament per Catalunya pactat aquest matí entre els governs català i espanyol i al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio deixa en l'aire dos dels punts que havien de ser nuclears del nou model, l'ordinalitat i la recaptació total de l'IRPF per l'any vinent. El concepte d'ordinalitat, que faria que Catalunya no baixés posicions del rànquing un cop repartits tots els recursos, només apareix al preàmbul de l'acord i per voluntat de recollir el que la Generalitat ha proposat i de fer complir aquest principi. En canvi, no apareix en l'articulat del pacte tancat avui en la comissió bilateral formada pels dos executius. Sobre la recaptació d'impostos, tots dos governs acorden intensificar la participació de l'Agència Tributària de Catalunya en la recaptació de l'IRPF de l'any vinent, però sense especificar-ne ni el calendari ni quan es farà extensible als altres impostos. Albert Dalmau és el conseller de Presidència i Ángel Víctor Torres, el ministre de Política Territorial.
Fixa un horitzó en el desenvolupament d'una hisenda catalana que gestioni el conjunt dels tributs en el nostre país, fent passes decidides per la gestió de l'IRPF com a element central.
Impulsar cambios legislativos para que la Agencia Tributaria de Catalunya lleve progresivamente competencias como la gestión del IRPF y también el resto de los tributos.
Més notícies, Marc Güell.
El valor del bitcoin segueix marcant rècords. La criptomoneda ha superat per primer cop els 120.000 dòlars, impulsada per les perspectives d'una regulació favorable als criptoactius als Estats Units. La Cambra de Representants nord-americana té previst considerar aquesta setmana tres projectes de llei que afectaran les monedes als mercats de valors digitals. Les expectatives han portat els inversors a seguir apostant pel bitcoin, que avui mateix s'ha arribat a cotitzar a més de 123.200 dòlars. Els analistes creuen que el bitcoin també s'està beneficiant de la creixent preocupació per la situació fiscal insostenible dels Estats Units i del desprestigi de la seva divisa.
El Banc d'Espanya fitxa un alt càrrec de la Reserva Federal dels Estats Units per ocupar la Secretaria General de l'entitat. David López Salido, fins ara director general adjunt de la Divisió d'Afers Monetaris de la Reserva Federal, serà el nou economista en cap del Banc d'Espanya. López Salido substitueix Ángel Gavilán, que va dimitir al·legant raons personals, una renúncia que diverses fonts van vincular discrepàncies amb el governador de l'entitat, l'exministre José Luis Escrivá, per la redacció de l'últim informe anual del banc.
Un esclat de violència sectària ha causat prop de 90 morts en dos dies a Síria, segons informa l'ONG Observatori Sirià pels Drets Humans. Els fets han passat a la província de Suaida, de majoria drusa, entre tribus beduïnes sunites i combatents drusos. Les forces sirianes han enviat reforços per aturar els enfrontaments. L'exèrcit d'Israel, que s'ha erigit com a protector de la minoria drusa, ha bombardejat una columna de tancs de les forces sirianes, a qui acusa de donar suport als sunites. Els líders drusos, contra a cedir el control del territori, han fet una crida a la calma i han demanat protecció internacional. La violència entre minories és recurrent a Síria des que els rebels, liderats pels islamistes, van derrocar Bashar al-Assad i van instaurar un nou règim el desembre passat.
Cinc persones detingudes a l'Ebre per transportar 28 quilos de plantes seques per extreure'n opi. La intervenció l'ha feta la Guàrdia Civil i els detinguts ja han passat a disposició judicial. Tarragona, Manel Sastre.
Bona tarda. Els cinc detinguts van ser interceptats quan anaven en un vehicle per l'autopista P7, concretament a l'altura de l'àrea de servei del Baix Ebre, a l'Ametlla de Mar. Transportaven 28 quilos de cascall sec, una planta que es fa servir per extreure opi, la base per l'elaboració també d'estupefaents com la morfina o l'heroïna. El seu cultiu o possessió sense autorització es considera un delicte contra la salut pública. Per tot plegat, els cinc ocupants del vehicle van quedar detinguts i les diligències van passar al jutjat de guàrdia de Tortosa, que s'ha fet càrrec del cas. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
I als esports, Ruth Vilà.
L'Espanyol canvia de propietari. El màxim accionista del club, el grup xinès Raster, ha venut les seves participacions al holding anglès Velocity Sports Limited per un valor de 130 milions d'euros. L'Espanyol s'integra així a l'estructura de BESL, propietari també del Burnley anglès, que acaba de pujar a la Premier League. Mao Ye continuarà al capdavant de la gestió de l'Espanyol i no hi ha previstos de curt termini canvis estructurals en l'organigrama esportiu. El fins ara migcampista del Barça, Pablo Torre, ja és a Palma per firmar pel Mallorca les properes 4 temporades. El Barça percebrà per aquest traspàs uns 5 milions d'euros i mantindrà un 50% dels drets del jugador en cas d'una futura venda. Encara en clau de mercat, el Barça confirma el fitxatge de Rooney Bardaglier. En fitxa del Barça Atlètic farà la pretemporada a les ordres de Hansi Flick. La penya ha renovat l'escorta Inés Santibáñez fins al 2027. El Mundial de Natació de Singapur, segona victòria de la selecció espanyola masculina de waterpolo. Aquest matí Austràlia 7, Espanya 10. I el Tour de França avui es disputa la 10ª etapa amb 7 ports de segona categoria i un tercer pel massís central francès. Tadej Pogačar ha sortit com a líder.
Fins aquí les notícies.
Passen 6 minuts a les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
Hola, hola, bona tarda a tothom. És dilluns, és 14 de juliol ja, i avui farem la sobretaula amb Lluís Carrasco. Bona tarda.
Què tal, com esteu?
Molt bé. I Brigitta, l'amo.
Soc la crítica de Marieta, que retreu aquest cant de picardia, i amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la Font del Gat.
Bona tarda, radioients i radioientes.
Com estàs?
Doncs molt feliça i a la Sant Font de la Patria, nena, que avui és el 14 de juliol a la França.
Molt bé, molt ben vist.
Molt contenta perquè tenim salut.
Ets francòfona, tu.
No, jo sóc monàrquica republicana.
És una mica complicat, això.
Sí, i llavors també volia tenir unes paraules, si m'ho permeteu. Avui és el dia de la visibilitat no binària. Saps que jo faig aquell taller de les sigles que ho vam fer en directe aquell dia?
Amb persones grans, sí.
Doncs quan explico el que significa, doncs avui és el seu dia. Són persones que no s'identifiquen ni com a home ni com a dona. Diuen que no per generar una tercera etiqueta, sinó que entre el blanc i el negre hi ha una quantitat de grisos on sentir-se identificades. Això són persones no binàries. Que no es penseu que és una cosa moderna d'ara, nenes? Hi ha dues encara... Dos grups, que són les muixes i les irres a la Índia i les muixes a Mèxic, sí, que són ancestrals, que són comunitats no binàries, però ancestrals, i encara avui en dia estan.
Existeixen, eh?
Existeixen, i volia tenir un reconeixement, nena, avui, perquè tothom parla d'això.
Escolta, molt bé, tu et prens molt seriosament això de venir a treballar.
M'encanta, nena, perquè em sent 19 anys, si no ho faig ara...
Ja no,
és ara o nunca.
Ja no hi seràs a temps, ja no hi seràs a temps.
L'edat no és cap límit.
Clar que no. El que sí que ho és allò de dir, bueno, el calendari, i a vegades quan treballes que et donen festa i dius, mira, doncs avui no vinc a treballar. Doncs no, n'hi ha que durant l'estiu i aquest període en el que la immensa majoria de gent fa vacances, doncs treballa, com per exemple nosaltres. N'hi ha d'altres, els mecànics, per exemple. Sergio González, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ets mecànic, ets autònom... I els tallers et truquen perquè hi donis un cop de mà, eh? Ara és quan hi ha més feina o què?
Sí, normalment a l'estiu és quan més feina n'hi ha.
Mm. I com és, tu? A què ho atribueixes?
El que més ho atribueixo és que la gent deixa el cotxe per les vacances i és quan se'n recorden de fer manteniments, de fer sobretot càrregues d'aire condicionat i tot això.
Clar.
Abans de sortir.
Ja. I us ha passat alguna vegada? O sigui, es confirma que l'espècie humana és d'aquesta mena, que aleshores dius, no, vaig a planificar un viatge, no, d'aquí a Florència en cotxe, perquè és fantàstic, farem paradetes i tal, i anem i tornarem. Au, no sé quants milers de quilòmetres són. I clar, va al taller i diu, no, senyor, que vostè ha de canviar les rodes, i m'arriben d'aquí 3 setmanes.
I no sabia que tenia rodes.
Això passa, Sergio, o no?
Sí, no amb rodes, perquè les rodes és un recanvi que és bastant fàcil d'aconseguir, però sí que n'hi ha passat de cop que ve el cotxe amb una avaria o amb algun manteniment que portava atrasat i que no puguin sortir de vacances perquè el recanvi no arriba.
Ai, això...
O el compressor de l'aire condicionat.
Em sembla que aquí, en aquesta taula, algú li ha passat això alguna vegada.
Sí, jo sóc una mica tarambana amb aquestes coses i el dia 2 de juliol, concretament, vaig tocar el meu taller habitual per preguntar-los, naïf de mi, si podia portar-los el cotxe a la tarda. Diu, escolta, et puc deixar el cotxe a la tarda? Diu, quin problema tenim? Diu, no, per fer la revisió. Diu, no, Ho pots deixar a la tarda del dia 22, que és la primera hora lliure que tinc. Oh. És a dir, del 2 fins al 22 estaven totalment col·lapsats.
Oi, oi, oi. Com som, Sergio? Se us acumula la feina aquests dies.
Sí, també passa molt perquè no n'hi ha... hi ha falta de mecànics. Per això també passa que les llistes d'espera són tan llargues.
Ah, sí? I per què creus que falten mecànics?
Doncs no et sabria dir. És difícil trobar gent amb experiència, perquè sí que és veritat que amb els cotxes d'ara que són més moderns, no pots agafar... Si el que vols és treure feina, no pots agafar gent que no tingui experiència, o sigui, que acabin de sortir d'estudiar o coses així.
Cada vegada, en comptes de ser més mecànics, són més electrònics, i és el que està dient ell. Falta formació,
ara,
perquè tothom es va dedicar, que tothom tenen que ser advocats, i estan tots reposant a supermercats, perquè no hi ha tanta oferta.
Clar, 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 clar.
Però falten professionals, perquè falta això. Ara tot, quasi tot és electrònic, sí. No hi ha mecànica.
I com descriuries tu la teva feina, Sergio? Com és? És una feina sacrificada? A tu què t'agrada especialment del fet de ser mecànic?
A veure, sí, és sacrificada, vull dir, al final és una feina a la que fas bastantes hores, perquè no tot surt com tindria, vull dir, a veure, el fabricant et diu que una feina fa, no sé, 4 hores i potser hi ha algun problema i fa 6 o fa 7 i potser no li pots cobrar al client per això, perquè ja has pressupostat unes certes hores. Però, sí, és això, és això.
Sacrificada, però traient això t'agrada.
Sí. Ah. Sí.
Home, ens feu feliços a molta gent, quan veus allò un problema, no? I dius, ara això implica canviar el cotxe, implica aquí un canvi allò caríssim. Quan a vegades dius, no, mira, això és només això, ens doneu una alegria. És veritat que també a vegades males notícies, no? Quan són aquells recanvis, clar.
Quan ha d'obrir, ha de fer una junta de quadrat.
Quantes vegades no ens hem preguntat entre nosaltres, escolta, coneixes un mecànic de confiança?
Ara.
Perquè sempre tens la sensació de que et poden dir una cosa que potser no és el diagnòstic.
Doncs està molt bé que ho diguis, perquè això està molt bé, que la gent vagi al gremi de mecànics, perquè hi ha un gremi que és per això, perquè no hi hagi, perquè hi ha molta gent que és molt atrevida i arreglen cotxes a casa seva. Llavors això s'ha de denunciar. Han d'anar a professionals.
Molt bé. Escolta'm, Sergi, ja veus que aquí tots molt fans i a favor de la vostra feina. Gràcies i que vagi molt bé. Bon estiu.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu, adéu als mecànics, que aquests dies tenen molt i molta feina. Escolta, i tots aquells que no treballen llegiran, faran potser llegiran, potser faran jocs de paraules, no? És l'època de l'any que un fa els consigans.
Sí, home. Encreuats.
I encreuats, efectivament. I després, us en recordeu dels quaderns d'estiu?
Bueno, nena, com si fos avui. Jo som molt antiga.
Jo
de les taules d'Abraham, va ser el de les taules, nen, tu que tens, no. Tu que ets catòlic practicant.
El tema catòlic practicant no soc massa, no. Ah.
No seria el pal. Bé, en tot cas, escolteu, recordeu els quaderns d'estiu, vosaltres. Teniu que anar i els hi feu fer deures o sou dels que penseu que, escolta, que són 2 mesos i mig, que no passa res, i que descansin i ja es posaran les piles a partir del setembre. Volem saber-ho tot. 607-07-0901. Ens podeu escriure la vostra experiència, el vostre punt de vista, i d'aquí a una estona ho abordarem amb la Maria Jesús Comelles, que és doctora en psicologia, una veterana en el tracte... especialment de la canalla, i amb ella tindrem una conversa que serà en aquest sentit molt il·lustrativa i interessant. Aviam, a la producció d'Olo Joanola, Carla Bardés i Helena Miquel, i al control, Fran López i Gisela Cot.
Deja lo que fluya y que respale por tu piel a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel. Deja lo que fluya, mi lengua como un pincel, a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel.
Avui Residente actua al Poble Espanyol de Barcelona dins la programació del festival Alma. El raper portorriqueny està presentant el seu últim treball. Es diu Les Letres Ja No Importen. També a la sobretaula, Sílvia Comet i Anna Ayala. Bona tarda.
Bona tarda.
Pales Shooter, el fabricant català de pales de pàdel i pickleball, us ofereix cada dia la sobretaula.
Mireu, el primer que farem avui en aquesta sobretaula és fer un cop d'ull a una mica al pronòstic del temps i especialment a les conseqüències i efectes encara de la dana d'aquest cap de setmana, que encara s'arrosseguen perquè tenim les rierades del Garraf i el Penedès i moltes platges amb bandera vermella justament per contaminació de l'aigua de tot el que va caure especialment dissabte. Dani Ramírez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé, avui no m'hi puc banyar.
Oh. Ah, perquè ets a la zona del Garraf, dedueixo, amb bandera vermella.
Bandera vermella, sí, ara fa un parell d'hores han posat bandera groga a totes les platges, per tant, ja amb precaució es permet el bany, però la de Sant Sebastià encara estava vermella i, per tant, des de les botigues de Sitges fins al Terramar, les Anquines, es pot banyar amb precaució, bandera groga, després d'aquesta rierada que ha arrossegat molta, molta brossa, algun ratolí, per no dir rata.
Ai, per favor.
I tota la brossa esclar. Que hi ha les clavegueres de la ciutat.
Esclar, és que tu dius, un es pot banyar amb molt de compte, però aquesta bandera vermella i ara groga no és per l'estat de la mar, entenc, sinó per contaminació.
Exacte. Doncs... va baixar una rierada amb pluges de 30-35 litres per metre quadrat, va caure en 20 minuts, mitja hora molta aigua i tot això, clar, feia aproximadament 50 dies que no plovia, eh? Allò plovia bé, eh? Hi ha hagut dos ruixadets molt petits i llavors, clar, tota la brossa de la ciutat, de les clavegueres, dels carrers, es va acumulant com un rebost i quan ve una rierada, què passa? Doncs que tot va cap a la platja.
Però escolta, i després, d'acord, ja entenc que a mesura que van passant les hores, totes aquestes restes que baixen per la riera, doncs es van dipositant, que en el fons, marí.
O sigui... Ah, perquè això no s'evapora, no?
No, clar. Amb el temps això es va diluint, perquè el mar ho cura tot, es veu. És com un jornal, i d'aquí uns dies quedarà tot bonic i no es veurà, però clar, el mar es va carregant de brossa, de plàstic, de microplàstics, de puntes de cigarreta, tot el que veieu al carrer, a terra, malgrat la neteja, clar, la capacitat no dona per netejar-ho tot. I llavors, doncs clar... es va acumulant els emburnals, els raconets, les clavegueres, allò es va omplint de brossa, i quan plou, això passa a Barcelona, passa a Mataró, passa a totes les grans ciutats, que quan plou fort, a Badalona ho saben molt bé. I després, doncs, hi ha un parell de dies que l'aigua està concentradament, doncs, no està salubre, i màgicament, al cap de 3 dies, tot està bonic, però clar, el mar va acumulant brossa i brossa any. Això és molt preocupant, és molt preocupant.
Una pregunta, Dani, sóc el Lluís Carrasco. Jo sóc de Sant Pol, ara ja saps que hi ha moltes rieres, concretament a Sant Pol i a la Vall Alta, que és un recorregut molt natural, i per tant la riera baixa bastant neta. Hi ha alguna part positiva d'aquestes baixades de rieres, com per exemple la creació de més sorra i per tant de que les platges augmentin?
Sí. A veure, cada conca s'ha d'analitzar. Efectivament, la zona de Sant Pol, fins a la platja de Garbí, tot el que baixa de la Vall Alta és una vall bastant encara naturalitzada, per cert, de les valls més fresques del Maresme, des de tota aquella zona de que toca Arenys de Munt, a Cal Arquer, fins al poble de Sant Iscle, Can Ginebra, de tot allò, hi ha una frescor a l'estiu que, escolta, meravella, amb aquells plàtans que hi ha en aquelles valls tan fresqueta, doncs això fa que, evidentment, baixi més sorra que no pas brossa. Però en el cas que us comento, Mataró, Badalona, Barcelona, podríem dir també Tarragona...
Són rieres urbanes.
Hi ha molta ciutat, i llavors la ciutat... Mireu com està el terra, aneu mirant, analitzeu-ho, vull dir... hi ha un lema que diu que les clavegueres, el mar comença aquí, i que ho enganxen a les clavegueres, A les clavegueres diu, el mar comença aquí. Si tu embrutes aquí, si embrutes al carrer, estàs embrutant al mar.
Es veu al
mar.
Això és evident. Escolta'm, un dels motius d'aquesta dana que hem tingut és justament el tema que hem anat parlant amb tu les darreres setmanes, que és la temperatura de l'aigua del mar. Fa uns dies fèiem una mica de broma, perquè tu baixes a banyar-te amb un termòmetre, i havies trobat registres que ens sorprenien a tots. I aquesta aigua tan escalfada, tan calenta, també és un motiu pel qual hem tingut aquesta dana, no? Vull dir que al final és un sistema que, lògicament, es retroalimenta.
Sí. A veure, jo tinc comprovat que quan hi ha rècords de... fa anys, ja comiro, això de temperatura al mar, quan hi ha una temperatura molt disparada, allò rècord, No tarda 10, 12, 14 dies que peta, que ve la gran tempesta. Pot ser una tempesta, sí, sí, pot ser una tempesta així local, que afecti, per exemple, només el Maresme o només el Garraf o tres o quatre comarques, però clar, si en altura, que és el que ha passat aquest cap de setmana, et ve una gota freda, et ve una dana, llavors hem tingut un sistema de tempestes que ha afectat bona part, 70-80% de Catalunya, i ha estat extraordinari. I aleshores, clar, ara ha baixat una miqueta la temperatura, sí, ha baixat a l'aire, ha baixat al mar, sí. Potser ha baixat un grau, ha baixat un grauet. I els propers dies, com que torna a venir calor, torna a pujar la temperatura, es torna a carregar la bateria, i d'aquí poc, això, doncs, tornarà a petar, tornarà a venir una tempesta i tornarà a baixar fort. Això,
o sigui, tu creus que és l'estiu que ens espera? Perquè és veritat que avui torna a fer molta calor. No sé què et diuen, els mapes, a tu, però tornarem a tenir calorades. Bé.
Sí, cap a dijous, divendres, la temperatura estarà 4 graus per sobre la mitjana. Bé, pensem que aquest dissabte estàvem 4 graus per sota. És a dir, que el dissabte, quan plovia, no feia calor, evidentment. Però torna la calor, l'estiu no s'ha acabat, hem tingut una pausa de 48 hores, que està dormint molt bé, portem dues nits o tres ja, que es dorm bé. Fins i tot en punts a la costa, ja. Però això s'acaba, Vull dir, tot aquest regal del cel que ha vingut una mica de ràbia... Torna l'estiu.
Que és un estiu normal, vull dir, que tampoc és allò... fins i tot calorós, el que passa és que comparat amb les últimes setmanes... Escolta'm una cosa, Dani, hi ha molta gent que associa l'escalfament de l'aigua del mar amb la proliferació de meduses.
Bé,
Tu dius que això és relatiu.
Sí, perquè sempre diuen, ui, l'aigua del mar està molt calenta, hi haurà moltes meduses. No té gaire relació, francament. Les meduses no tenen moviment propi. Si fixeu, no tenen potes, no tenen mans, no es poden desplaçar. És com una mena de plàstic que va surant. I, per tant, qui mou les meduses realment...
Les corrents.
És el vent, els corrents del mar, les onades... Meduses n'hi ha moltíssimes, milions dins del mar, 3, 4, 5 milles entre Catalunya i Balears. Els pescadors ho saben, es troben moltes meduses. I precisament a la costa no n'hi ha gaire. Però de tant en tant ve una batzegada de corrent o ve unes onades, un onatge, i te les porta. I clar, això coincideix, quan coincideix? Quan la gent veu meduses?
Quan està a la platja.
És com a la platja. I és quan la mar està calenta.
Clar.
Però precisament, per exemple, jo que tot l'any doncs, poso l'aigua, aquest any quan més meduses s'han vist ha estat al maig. Al maig l'aigua no estava calenta, no estava rècord, i van arribar moltes sabatetes de Sant Pere, aquestes que es diuen de les de l'Itabaneta. I ara, doncs, les que són habituals de l'estiu, com el worm, no està apareixent gaire. N'hi ha poc. Aquest any, de moment, el que és temporada d'estiu, no és un any de moltes meduses.
De molta medusa, oi?
Sí, després vindrà aquella que és més lila, la Noctiluca, aquesta és més...
Que és més grossa.
Perquè aquesta és més urticant. És més urticant, té com una mena de potes de color lila.
Sí,
i
ja sé.
És més perillosa.
A tu t'ha picat alguna vegada una medusa o no? Aquí algú li ha picat una medusa? No.
Amb una neboda nena no, i cada any sí. La taca se li ha quedat de per vida.
I a tu et va fer mal la medusa, Sílvia?
Sí. Una barreja de cremada i descàrrega elèctrica. No ho puc definir de cap altra manera i se'm va quedar el tentacle enganxat a la mà. Me va fer molt mal.
I què vas fer? Vas anar al socorrista? O...
Vaig anar al socorrista.
I te la va treure?
Bueno, me la va treure una mica amb una targeta de crèdit, que és el que diuen que s'ha de fer així
de per... De tota manera, us vull explicar una cosa.
Digues.
I és que hi ha com una mica de psicosi amb les meduses. Les meduses les veus, estan allà, fan com una mica d'angúnia, hi ha gent que les treu, els socorristes ja fa anys que diuen que millor que no treure-les, i si et fan una picadeta, que en veritat no és que piquin, és que tu les toques i són urticants, Però el perill greu que tenim a Catalunya, per exemple, són les aranyes de mar, Les aranyes de mar, pregunteu a algú que li hagi picat, Et deixa, però estabornit.
Que és una aranya.
És un peix.
És una aranya de mar.
El trepitges, oi?
Aranyes de mar és un peix que té una cresta molt punxeguda i amb toxines, amb verí, i que tu pots estar caminant per la platja tranquil·lament i si et pica... Si tu la trepitges... A veure, els animals normalment no fan res. Ets tu que les trepitges, no? Quan la trepitges, ella et deixa anar el verí. I l'aranya de mar té... Bueno, s'esmaga com a la sorra, està quieta a la sorra, i tu passes per de caminant.
No, aviam si recuperem la connexió, perquè m'interessa molt això de l'aranya de mar. Mentre, bé, jo pensava que ara anàvem a parlar d'un tema que havíem trobat aquí, i sí, eh? Però ara jo voldria, doncs, que... Perquè ara parlarem d'una aplicació per saber l'estat de les platges en relació a les meduses. Ah, si tu vas a la platja, si hi ha meduses, si no hi ha meduses. Però jo ara voldria saber si hi ha aranya també d'aquesta. Però bé, bueno, anirem a pams. Puc saludar la persona responsable. En Dani Ramírez? El tenim? No, el Dani ara el trucarem. Però el que us deia, aquesta aplicació es diu MedusApp. És una aplicació col·laborativa gratuïta desenvolupada per la Universitat Politècnica de València en col·laboració amb altres institucions, que permet que els usuaris alertin de l'avistament d'una medusa a temps real. Poden posar l'espècie i poden localitzar-la en el mapa. Eduardo Blasco és un dels creadors. Bona tarda, Eduardo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Molt bé, tu t'han picat alguna vegada?
Alguna vez, no, picada directa no, pero he sentido el picor de la rizostoma pulmo flotando en el agua, que a veces las lanchas motoras las trituran, se quedan todos los trocitos de tentáculo por ahí.
Sí.
Molestando un poquito.
Sí, 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 això ens ha passat, eh? També a alguns diuen, no m'ha picat, però... tinc la cuisó aquella, no? Escolta, com vau crear aquesta aplicació? I és en temps real, no? Dius?
Sí, en tiempo real los usuarios pueden informar, igual que hay otras aplicaciones para informar de otros eventos. En esta, si una persona que está en la playa ve una medusa, puede enviarla directamente utilizando la aplicación. Le hace una foto, le da el botón enviar y con eso es suficiente. Luego, a través de unos procesos automáticos, semiautomáticos o manuales directamente, para dar cierta calidad a las medusas que se muestran en el mapa, al final se aceptan y cualquiera puede ver esa información en el mapa. Por lo tanto, cualquier persona interesada, o bien se instala la aplicación MedusApp, o bien puede entrar en medusa.net y ver toda la misma información que nosotros tenemos sobre cómo va moviéndose, cómo se van distribuyendo las medusas a lo largo del verano por la costa. No solamente el Mediterráneo, porque nosotros empezamos en el Mediterráneo, pero ahora mismo lo están utilizando también bastante fuera de nuestros mares.
I com, jo per exemple, sí, va agafant dades, no? Però jo per exemple no sé com el nom de les meduses, no? De les variants que hi ha, com puc identificar la medusa que jo he vist?
Des del principi incluïmos una pequeña guía con fotos muy, muy básica, con información de primera mano para aprender a reconocer las medusas, pero luego con el tiempo nos dimos cuenta que podíamos también beneficiarnos de la inteligencia artificial, entonces estuvimos entrenando un modelo con ayuda de primero con 2.000 fotos hace 2 años y el año pasado con 8.000 más, por tanto con 10.000 fotografías reales que nos habían enviado ya de medusas, que las teníamos bien etiquetadas. Con ayuda de estudiantes de Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante, nos ayudaron a hacer los recortes para que una máquina supiera, pudiera clasificar cada una de las distintas especies, de manera que cuando ves una medusa en la playa, le haces una foto y te dice qué medusa es.
Ah, sí, eso es inteligencia artificial, ¿no?
Sí, 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 desde luego, desde luego. Y si el fondo es de arena, que no está la medusa encima de piedras o alguna cosita rara, al 95% te va a decir qué especie es, dentro de las que nosotros tenemos, que son una docena de medusas que pueden aparecer sobre todo por la zona del Mediterráneo, entre las cuales las más típicas son la rizostoma pulmo, que es la que estamos viendo más en la zona de Cataluña esta última semana.
¿Com es aquesta?
Es la típica blanca, es bastante grande, sí. Es blanca y tiene un ribete azul alrededor.
Sí, sí.
Es muy, digamos, podríamos decir que es la estándar de todo el Mediterráneo.
La catalana.
Pero sobre todo
nostra. No, impresiona porque es gran,
molt
es grossa,
gran.
No, sí, es una cosa...
Es grande. Su picadura se cataloga como, digamos, mediana. Es urticante, pero no es muy urticante, porque para urticante ya tenemos otra que también aparece bastante frecuentemente por vuestras costas, que es la Pelagia noctiluca.
Aquella lila.
Es más pequeñita, es marrón, lila.
Aquesta és la que em va picar a mi.
Ah, la marró, sí, també és molt típica,
és
petita.
És muy bonita, sí. Pero tiene muy mala leche. Si te acercas a ella y te dispara sus... su veneno, la verdad es que te lo hace pasar bastante mal y suele dejar hasta una marca que puede durar unas semanas.
Caray.
Porque también recogemos para una fundación, para un hospital, la Fundación Jiménez Díaz, que están en Madrid,
sí.
Recogemos información de los efectos de las picaduras en la piel. Es decir, ajá, que no solamente vamos a recoger avistamientos de medusas, que eso se traslada directamente al mapa y cualquiera puede ver, sino que también recogemos los efectos de la picadura en la piel. Esta información no se hace pública y es solamente para los estudios de este hospital, pero necesitan tener información para sacar las conclusiones que ya empiezan a entrever, como que cuanto más picaduras de medusa recibes, más sensible te haces, en lugar de lo que ocurre con otro tipo de picaduras de otros insectos, que te vas haciendo más resistente. Así es que hay que tener cuidado con, sí, las picaduras de medusas.
S'ha d'estar alerta. Doncs bé, teniu aquesta aplicació MeduSap, que ja la podeu trobar a les botigues dels vostres telèfons, i a través d'una fotografia i la vostra localització es puja, escolta, en aquesta platja s'acaba de veure aquest tipus de medusa. Eduardo Blasco, un dels creadors de MeduSap, moltes gràcies, que vagi bé.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Que siga el verano así de tranquilito, de medusa, porque es un verano bastante normal.
Sí, ¿eh?
En este sentido.
Sí, sí, sí.
No ha sido tan especial como otros años.
Molt bé. Gràcies, que vagi molt bé. Una altra cosa que ens confirmaria allò que ens deia el Dani, que no hi ha ben bé una relació amb la temperatura de l'aigua, tot i que és com una idea que s'ha anat estenent,
sí,
no?
Sí, sí, un mantra que ha quedat.
Efectivament, no? I més calenta que aquest any, segurament doncs no la recordem, no? I no n'hi ha tantes de meduses.
I una coseta, de que una de les més esteses, que és una que es diu Cotylaritza tuberculata, que és una marron que diuen d'ou ferrat, que és com un ou ferrat. Aquesta és del tot inofensiva.
Ah, com es diu, dius?
Ou ferrat, nena.
Cotylaritza
tuberculata. Si li dius pel nom, no
t'ha agradat. No? És que trobo... Aquí ni casa d'on ho treu, això.
No, bueno, perquè jo no bebo, i aquesta és molt habitual. Molt, i a més està a prop de la costa, és marron, és com un ou ferrat,
i
aquesta, que la gent no s'espanti perquè no fa absolutament res.
És que
la
no
pots agafar amb les mans.
No
recomano que s'agafi res amb la mà perquè poden no conèixer-la, però en tot cas és de les més habituals i no pica gens.
El que és una llàstima mica... és que no es mengin, les meduses.
Ara.
Tindríem una solució.
Ara.
Però es fan components mèdics molt interessants, sí, i cremes per la pell, etc. Tenen aplicacions, les meduses.
La trucada amb el Dani s'ha penjat. La penjada, igual sóc jo. La trucada s'ha penjat amb el Dani, i em diuen que no té cobertura, així que no la podem reprendre. Però mira, ara que estàvem parlant de mar, Gerard López, bona tarda.
Muntanya.
Un home de mar.
Segur que anem a muntanya.
Perquè porta un catxundello amb tu, nena.
Efectivament. Sort que ens escoltes tu, Brigitte, eh?
No, jo us estimo molt.
Aviam, on anirem avui a la part final del programa? On ens portaràs?
On vols anar, mar o muntanya?
Mira, et diré
muntanya.
Ara. Diré muntanya.
Ara.
Si t'està fent cada dia un pollastre,
ara.
Cada dia.
És veritat. Si ara em dius muntanya, no puc seguir el guió. M'has de dir mar.
Ah, sí? Doncs mar.
Doncs anirem a una illa.
Ah?
Sí, a una illa, la illa fantasia del Ripollès.
Veus? És que no te'l pots prendre. No, perquè sempre et fa un gir.
Els set gorgs del torrent de la cabana de Campdevànol.
Molt bé.
Ja veuràs.
A quarts de set de la tarda. Gràcies, Gerard, que vagi molt, molt bé. Passen ja gairebé 3 minuts a 4:45 de la tarda. Ahir va tornar a ser una tarda ideal per la gent a la qual li agraden els esports. Hi va haver doble jornada esportiva, la final masculina de Wimbledon i la final del Mundial de Clubs. Va acabar el tennis i tot just després començava aquesta final del futbol. Dos espectacles, diríem, de masses, que van ensenyar, això sí, la cara i la creu del fair play, de com resoldre situacions extremes de tensió. Comencem pel partit de futbol. Havia de posar la cirereta a la temporada extraordinària del Paris Saint-Germain i que va acabar com convertint-se doncs, en un dels episodis més tristos per la carrera professional i la imatge pública de Luis Enrique, que n'és l'entrenador. Van perdre contra el Chelsea per un contundent 3-0, però és que a més al final hi va haver una tangana, va demostrar una mica, doncs, clarament, mal perdre, amb una baralla que va ser un cop acabat el partit, i ell va donar, segons sembla, no, i es veu bastant clar en les imatges, un cop en un jugador rival, en el davanter brasiler João Pedro. Xavi Campos, bona tarda.
Com esteu?
Molt bé, cap d'esports de Catalunya Ràdio. Aviam, expliquem-ho, què va passar?
Doncs home, que el PSG va perdre contra el Chelsea, és habitual en el futbol que quan hi ha sorpreses, a més, encara s'accentua més la possibilitat que hi hagi algun incident entre jugadors. Luis Enrique es va posar pel mig, que és el seu error, per mi. Tampoc no hem de treure les coses de mare, eh? Mm-hmm. O sigui, és un copet... Li va fer un Ruiz Mateos a Boyer.
Ara! Però el tira a terra.
No li va fer mal, jo, però va fer una mica de comèdia.
Ah, sí?
Sí, home. I Luis Enrique ja va admetre... Home, tu creus que és un cop de puny?
Això no, però que acaba a terra, acaba
a
terra.
O sigui, a la cara, és veritat que és un... és una part del nostre cos que, si ens la toquen...
Home, ens sentim agredits, clar.
Exacte, ens fareix molt l'orgull, més que si toquen el pit, la cara. Diuen que és que si te la toquen ni que sigui poquet, ja et sents, home, aquí m'estàs vacilant.
Més violentat, és veritat. Sí.
I aleshores va passar això. Luis Enrique es va equivocar? Sí. Luis Enrique és visceral? Sí. Luis Enrique és impulsiu? Sí. I comet un error? Ja ho va reconèixer ell mateix després del partit, però sense donar-li una dimensió a... Ara deies, una acció que marcarà la seva...
No ho he dit. Però és un del... No ho he dit així, he dit, però jo crec que sí que és un dels episodis més tristos, perquè ell com a entrenador en teoria ha d'exercir com a líder, no?
Aleshores, sí, home, sí.
Com que a més té aquesta cara tan bona, tan riallera i tan positiva quan les coses li van bé...
Una mica de poble.
Clar,
tranquil.
Aquí és on falla, perquè dius, ostres, aleshores, o estàs bé sempre...
No és perfecte. Luis Enrique no és perfecte. És molt bon entrenador de futbol, té els seus valors i la seva manera de fer, que a mi, personalment, a vegades... A mi m'agrada com el Joan Enrique, però a vegades crec que es passa, no? A vegades té sortides amb algunes respostes o en alguns moments que dius, home, ets entre histriònic i un punt maleducat.
Sí, té una...
El meu gust.
Sí, nen, jo volia preguntar, tu que saps tots els esports a la Catalunya Ràdio, aquest noi brasileny, que no sé com es diu aquest jugador...
Joao.
Pot ser que durant el partit l'anés provocant i al final per això va esclatar?
Crec que amb qui havia tingut algun incident era amb algun jugador del PSG, que és quan acaben el partit i hi ha aquesta tangana, i Luis Enrique va separar els jugadors. I allà rep una empenteta de Joao Pedro, que tampoc no li fa res, i es veu ferit en l'orgull i respon d'aquesta manera.
Vale.
De totes maneres, jo entenc el teu comentari, Agnès, perquè al final no ens movem en un tema racional, sinó en un tema emocional de la passió del futbol, i per tant no és tant el que Luis Enrique pugui haver fet, sinó com es vendrà el que ha fet. I com estem en el món de la rivalitat i de la competitivitat, clar, si sents les reaccions, especialment de Madrid,
bueno, aquí tenen agressió
aquí tenen molt poca simpatia, i ojo, perquè aquests mitjans de Madrid són l'altaveu del que s'alimenten molts mitjans internacionals, no són de Barcelona.
Bueno, però no cal anar a escoltar els mitjans de Madrid, vull dir, no podem tenir una mirada crítica.
Va perdre els papers, va perdre el control, és més,
podria ser sancionat o no?
Pot tenir una sanció, sembla que seria més una sanció econòmica, però sí, podria rebre sanció. De fet, és probable que la rebi.
I fora bo que la tingués.
Sí.
Perquè, en tot cas, ella hauria de ser exemplificant i no ho va ser.
Equilibrada, eh? O sigui, una sanció equilibrada. Escolta'm, aquest gest ha d'anar acompanyat d'una sanció perfecta. Ara, no li poden suspendre la llicència d'entrenador 3 mesos, oi? Que no, em semblaria exagerat.
Podrien no fer-li seure a la banqueta el primer partit internacional de Champions, per exemple.
D'acord. Una cosa...
S'acabaria el futbol, Nes, perquè això dels valors...
El futbol és un esport de contacte, i el contacte genera conflicte.
I aquí hi ha la creu de tot això, que és el tema del tennis, no? Que segurament el futbol o els esports d'equip són més tribals, no? Més... Però després a l'altre, perquè ahir al final del partit s'al·ludia una mica la pressió del partit. No, per pressió la que van tenir Alcaraz i Jannik Sinner per guanyar aquest cos a cos que és el partit de tennis. És clar, com que és un joc individual, és molt més mental, potser és més fred. Potser per això mai es trenquen les normes de joc en aquí, pràcticament mal.
Bueno, pràcticament mai. Tenim el McEnroe, nena, d'exemple.
Però quants anys fa d'això?
Bueno, jo, nena, quants anys tinc jo?
És un australià també molt, molt beligerant, molt explosiu. intrusiu, però és veritat que són exemples a comptagotes.
Clar, però no és un esport en què els jugadors es toquin entre ells, ni rivals ni no rivals, ni tan sols companys, encara que siguin un partits de dobles, i a més les aficions del futbol i la del tennis tinc la sensació que sociològicament i culturalment no són equiparables.
L'esport en si, l'educació d'un esport on hi ha una massa absoluta que el practica, doncs és molt heterogènia l'educació de la gent que hi va a veure-lo que el practica. Estem parlant del futbol. El tennis és més reduït, no? Hi ha menys gent als estadis i l'educació... I això està canviant en el tennis, eh? En el tennis cada cop hi ha més marro, més moviment a la graderia, més so ambient, d'acord? Sí, sí. Però no arriba als límits del futbol. Però és veritat que en altres esports d'equip, com l'handbol, el bàsquet,
no passa
en el futbol. Jo això ho atribueixo a la massa.
Xavi, hi ha també un factor. No defensen equips. Els jugadors es representen ells mateixos. No es representen equips i, sobretot, no es representen colors que es van heretant de pares a fills, de fills a nets. I que, per tant, es va acumulat aquesta passió per uns colors. Els jugadors només es representen ells mateixos i només respondran per la seva carrera.
I una altra diferència, això en l'entorn. En un camp de futbol, fins fa no gaire, estava permès tot a nivell d'aficionat. Anaves a insultar el rival de torn i no
passava res.
Retreia ningú, no passava res. No? Això en altres esports sí que no ha estat instal·lat en l'educació de la graderia.
Escolta'm, per acabar, Xavi, el club s'està parlant molt en les últimes hores. Me'n vaig al Barça, ara. Hi ha hagut la festa d'aniversari de la Minyamal, com sabeu, d'aquests 18 anys. Sí, a més, ella ha penjat fa no gaire, avui tornaven a treballar, no? Ahir, de fet. Ha penjat fa no gaire com un vídeo que és com un videoclip de la festa. No sé, són imatges molt curtes, molt suggerents, tampoc no hi veu res, no? Però és com un videoclub. No sé, al Barça, el president, l'entrenador, els hi preocupa aquesta vida extraesportiva de la Minyamal o com es gestiona?
És 18 anys, no? O sigui... Sí, home, no et diré els hi preocupa, no sé si és el concepte preocupar, però bé, hi estan a sobre, sí, hi estan a sobre. Perquè la veritat és que aquest nen des de... fa 3 anys, que en tenia 15, doncs està vivint unes situacions que no són habituals en aquestes edats i s'ha d'assimilar. I és, no diré que és normal, però és habitual que hi hagi... O sigui, que no sigui l'esportista exemplar que va de l'entrenament a casa, que es cuida l'alimentació, que no surt, que no li agrada anar de festa. Acaba de fer els 18 anys. I hi ha un altre aspecte que a mi em sembla interessant, que és una qüestió generacional. Fins ara, l'esportista, el futbolista, el tenista, el jugador de bàsquet, l'atleta, havia de viure per jo. I el que era bo era que fos exemplar. I la generació nova, jo crec que les seves prioritats es recol·loquen. I no sé si estan segurs que el camí per arribar a ser grans referents del seu esport sigui només el sacrifici.
Però això és positiu. Això és en positiu.
Això és
positiu.
És diferent, no?
És
clar. I per això també ens fem aquestes preguntes, perquè veiem coses que no havíem vist fins ara. Mira, li volia demanar a la Maria Jesús Comelles, que ara en parlarem amb ella, ella és doctora en psicologia, parlarem amb ella de la canalla i també de les persones grans. I tu com veus tot això de la Minyamal, Maria Jesús? Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és la primera. Ostres, posar-me en futbol i posar-me en esports ja és massa.
Però la Minyamal, com el veus?
El veig molt interessant, això és per descomptat, i penso que hi ha voltors al seu voltant.
Voltors?
Jo diria, per dir-ne alguna cosa, perquè els voltors són ocells, Vull dir, el que passa és que tenen uns certs colors, uns certs costums, jo penso que no estaria de més que hi hagi una certa cura, no pas allò de control absolut, però d'anar vetllant perquè té 18 anys només.
Ah.
I, evidentment, hi ha tot un món de diners, un món de poder, un món de presència i un món de protagonisme que el pot enlluernar i dir que tingui criteri com per cuidar-se, com per realment... No per fer gols només, que és el seu paper, sinó per saber-se cuidar en un moment determinat, dir, escolta, no m'atabaleu, doncs n'hi ha molts que... Té diners...
Té diners,
té fama, té poder i té simpatia.
Molt d'acord amb la doctora. Estem davant d'una festa, una posta llarg, al final d'un xaval de 18 anys que tenia tot un país pendent del que passaria i que va posar totes les mesures possibles perquè no es desmadrés. No hi havia mòbils a la festa, no hi havia drogues a la festa, no se sabia la ubicació de la festa, els convidats arribaven perquè els citaven un lloc determinat i els portaven a la festa, i a l'endemà un tema molt important, hi havia una revisió mèdica molt exhaustiva en el club perquè era la presentació dels jugadors.
I allà estava ell.
I per tant no podies tenir el cos coses rares. Per tant,
els van fer analítiques i tot.
No, analítiques molt complexes. Per tant, va ser una festa com qualsevol altra festa, però la feia el millor jugador del món i hi ha molta gent pendent de que cometi errors per posar-lo sobre la taula.
Parlarem ara de la joventut, dels més petits, també dels més grans, amb la Maria Jesús. Fem una pausa per la publicitat. Gràcies, Xavi.
A vosaltres.
Ara, que vagi molt bé.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
Viu un estiu que val per 3 a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit. Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Hi ha un lloc a Barcelona on les teves emocions arriben al cim. On la diversió t'atrapa ben amunt. I la il·lusió et farà vibrar. Un lloc on et fas valenta. Aquest estiu, pujar al Tibidabo serà tot el que voldràs. Aconsegueix ja la teva entrada i viu al cim de les emocions. Més informació a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
La calor extrema pot provocar marejos i deshidratació. A Cuideo hi trobaràs cuidadors de confiança que vetllen per la salut de la teva mare durant tot el dia. Cuideo.
En aquest de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 600 euros. Aquest estiu, multes de fins a 200 en aguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 600 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
Quan cuides la platja, cuides Barcelona. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
Alguna vegada heu fet alguna cosa horrible i irresponsable?
Betsy Turner, Àgata Roca i Laia Marull.
No permetrem que cap home ens amargui aquesta nit.
En una comèdia de Laura Manyà.
Ja sabia que aquest pla no era bona idea.
Les Irresponsables, 25 de juliol, només als cinemes.
Per fi puc anunciar que torna Eufòria! I atenció, perquè el càsting de concursants està obert. Si tu també vols ser un eufòric, inscriu-t'hi ja. Quarta temporada. Que fort! Quines ganes!
Inscriu-te a 3cat.cat/eufòria.
Si a l'estiu et mous amunt i avall, aquí o a l'estranger, el teu cotxe hi poden sonar...
L'última hora de l'actualitat esportiva.
El tot costa.
Univers MotoGP.
El Barça reservat.
Ràdio Volta.
El Girona reservat.
Les històries de rècords.
No perdis ni un minut de l'actualitat esportiva i tampoc els nostres podcasts amb l'aplicació mòbil de Catalunya Ràdio. També mentre condueixes.
A l'estiu, l'app de Catalunya Ràdio circula amb tu.
La primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Va disparar, el que passa que se li va encasquillar la pistola, que si no, a hores d'ara estaria sec.
Asomava lo que parecía un brazo de una persona.
Aquest estiu, Crims, a Catalunya Ràdio.
Es presenta a comissaria i diu que vol autoconfessar-se de la mort d'una persona.
Posem llum a la foscor.
Una discussió entre víctima i agressor, fa genollar i li acaba dient que ho va matar.
Què va passar? Qui ho va fer?
Preguntava a tot el món qui ha sigut, tot el món em deia no ho sabem.
I per què?
No ser perquè cogi el martillo i le pegue un golpe.
De dilluns a divendres, a les 12 del migdia, Crims, amb Carles Porta. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Agnès Marquès.
13 minuts i seran les 5 de la tarda. Seguim fent la sobretaula amb Lluís Carrasco i Brigitte Lamour i tenim de convidades, ja ho sabeu que l'hem presentat abans, la Maria Jesús Comelles. Ella és doctora en psicologia, experta en educació i professora emèrita de la Universitat de Barcelona.
Autònoma.
Autònoma de Barcelona. Sempre hi ha alguna coseta, Sempre, amb la Maria Jesús.
És una eminència. Ara, és una eminència i un lujo que estigui avui a la tarda,
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies de convidar-me.
80 dies de vacances pels més petits. mig. Abans feia la crida als nostres oients, 607-07-0901, i, clar, els pares doncs, fem i fan el que cadascú pot bonament, no? Casals, quaderns d'estiu, moments de lectura... Quaderns d'estiu, què passa?
S'ha posat en guàrdia,
S'ha posat en guàrdia, la Maria
Jesús.
Ai. Què passa?
Però, a veure...
Ai.
No és la vida, no és l'escola. L'escola és una part de la vida. Si allò que s'aprèn a l'escola ha de servir per la vida, deixem els quaderns, sisplau. Anem a comprar. Fem truita de patates. Fem els llits. Discutim, xerrem, seiem, juguem, cantem... Yeah. Però aquests quaderns de vacances... Anem a collir flors. Categoritzem les flors.
Sí.
Llavors fem un herbari i el portem al setembre a l'escola. Hem fet excursions, hem anat collint guany d'aquesta flor, que és diferent, cuidado que et punxes, m'he punxat una tirita, no passa res. Preparava l'amanida o la macedònia, m'he tallat l'altra tirita, més que res per allò del color, també, que tingui estètica, no? Però no es talli, no sí, que sí. No es cremi. Home, el criu no deixa la mà sobre el foc fins que queda ben rostida la mà, Vull dir que la treu, la treu. Per tant, 3 anys... començar per a taula, si no ha començat, però ja seria una
ja seria
bona
hora.
Cosa. Sí, les copes de cava no.
Però les tortilles sí, els tovallons.
I alguna més, Vull dir que... I diu, jo ja puc. Vinga, som-hi, que vagi creixent. Llavors les macedònies, les amanides, llavors les mans netes, ben putinejat i ben petat. Després el foc, ara que hi ha fregidores d'aire.
Bueno, això ja és un altre tema.
Massa, és un altre tema. Però em refereixo que la vida, això és el que fa que l'escola tingui més sentit i que el que s'aprèn a l'escola per la canalla tingui sentit. I als adolescents els hi podem demanar, els hi podem proposar, hem de compartir amb ells la vida. Llavors, quaderns de vacances, no gràcies. Ara ja hauran de sumar i restar.
Sí.
I llavors que els hi diguem, quina marca has comprat? Un adolescent em diu, com que serem una colla, compro aquesta llauna d'olives. Dic, en tindràs prou? Diu, home, goita, que gran. Dic, quantes n'hi ha? I comença a mirar, diu, bueno, moltes. No. Pes net i pes brut. El què vol dir això?
Què vol dir?
És tot un detall.
Boníssim.
Doncs l'obres i llences l'aigua, diu que poques que n'hi ha. Però pesava molt, esclar, ple d'aigua. Bueno, de la salsa de les olives, sí. Diguem-ne. Vull dir que... Llavors, fem que la vida tingui sentit i que l'aprenentatge de l'escola tingui sentit. No cal que protegiu les editorials.
Nena, que estic emocionada.
Jo no sé, no?
Estic emocionada.
Sí.
És una lliçó de vida.
Aquí una lliçó, no?
Lliçó de vida.
I és veritat, vull dir que he fet aquí un discurs fantàstic,
preciós,
no? Més enllà de...
Ara es poden fer tantes coses, trobar pedres, petxines, flors, depèn d'on, en el jardí del costat de casa, si és que no sortim o no anem a no sé on, perquè no tothom pot sortir.
Clar.
Que llavors tenim una mirada classe, social... Vol dir que això ho poden fer-ho tots. I a més expliquen a les famílies què és el que fan. No és que això ens ho van explicar a l'escola, no és que això... Jo ho vull portar, i totes les criatures poden portar. Llegir, dibuixar...
Llegir, que... sí, no?
Sí. Llegir el diari, també.
També.
Llavors, dibuixar. Dibuixen molt poc. Abans es dibuixava més a l'escola, ara anem tant per feina. I després pengen les competències... Què són les competències? És la vida.
Sí, llavors, ser competent a la vida, no?
Treballem les competències i suspenem les competències. En aquí tenim un problema.
La reflexió de la doctora m'ha semblat preciosa, de posar-me del peu i aplaudir,
sí,
però també un pèl idealista, perquè convivim amb les pantalles. En el meu cas tinc un fill de 14 anys...
Felicitats.
Sí,
que bé que s'ho ha de passar.
De 14?
És una passada.
Que no voldrà comptar flors, però i que, en canvi, a l'escola el que sí li encarreguen no són quaderns, però sí treballs de recerca, és a dir, que aquestes pantalles amb les que conviurà serveixin per investigar i arribar a conclusions. Què li sembla?
Evidentment, és que les flors i les fulles és quan anem a passejar pel bosc.
Sí, sí.
Però les pantalles, estem en el món de les pantalles, i llavors pot ser interessant que busquin al Google i en el xat.
No, això, oi, nena, això és horrorós.
No!
Que busquin.
Preguntin
als avis.
Que busquin allà.
No, que busquin i que comparin. I llavors es trobaran que hi ha coses diferents i han preguntat el mateix, o que no saben com preguntar perquè li digui el que vol saber. Llavors, que prengui notes, perquè paper i llapis sí. Això és que no falti a casa. Colors que no faltin, rotuladors, tots aquests estis, gomes que fan aquella olor tan bona. Però vull dir que la canalla, segons l'edat, òbviament, han de poder tenir, diguem-ne, accés a diferents situacions, però els hem de fer competents amb la tecnologia. I el que fan és enganxar. Copiar i enganxar. I ara que el xat ja ho fa, i a més els saluda, i els diu, si desitges alguna altra cosa, demana-m'ho. És que és una passada, el ben educat que l'han posat, mare meva.
Sí, sí, sí.
Que ara, llavors, que li digui que sí, que aprofundeixi, i després que comenci a rumiar què fa de tot allò. Que miri el Google, que té una altra manera de buscar, i llavors que trobi què em pot fer de tot allò.
Que desenvolupi una mica la mentalitat crítica, no? De, aquí, això, aquí
i
allò...
I aquí i allò, i què és la veritat? Doncs cap de les
coses. Exacte.
Potser és un trosset. Anem a buscar un llibre. Busquem el diccionari.
Clar.
El diccionari, que interessant.
Mira, jo
això
crec que...
És que l'abecedari... Tenen unes dificultats.
Jo conec canalla que si li fas fer tot això et demanarà un quadern d'estiu. També t'ho dic.
Clar, clar, perquè dirà està programat i només he de ser obedient. Però escolteu, s'aprenen idiomes només omplint forats, no entenent res.
Exacte.
I segons la llargada del forat, busques la paraula i encaixa amb el forat.
I s'aprèn geografia viatjant, no cal viatjar gaire lluny, es pot agafar un tren de Rodalies. Ho dic perquè conec adolescents a prop meu que no són els últims de la classe, ni molt menys, i que són capaços de preguntar-te, a Espanya, a banda de Catalunya, hi ha platja a més llocs?
Per exemple.
I després es fan les gònades que cauen a terra, dius...
I després tenim criatures que, segons l'escola, són els últims de la classe i tenen una vitalitat i una intel·ligència de xapó.
Sí, aviam, tenim...
Molts perquè a casa... Han de col·laborar.
Ara.
I com que col·laboren, saben de què va.
Sí, senyora. Sí, aviam, comentaris dels oients. Sílvia. Ah, sí.
Doncs mira, el Joanet de Mallorca, una mica en la línia del que ens diu la Maria Jesús. Deures d'estiu, no pas. Ja treballen tot l'any, el que han de fer són deures de la vida.
Molt maco.
Molt maco.
Sí, sí. I després la Cesca de Sils ens diu que per fer una mica de deures no passa res, per descomptat. Es pot llegir i també fer una mica de cal·ligrafia, diu.
Una mica de digitalització, perquè també aprenguin a escriure, perquè abans es feien uns cursillos que aprenies
mecanografia
a fer 300 pulsacions per minut, perquè les secres perquè no n'hi havia doncs que anessin de pressa. Ara, també és interessant fer-los fer, per exemple, la llista de la compra i enviar-los a comprar, però que la facin ells i elles. I després, si no l'entenen, diuen, i en aquí què hi diu? Carinyo, tornem a començar.
Cal·ligrafia.
Doncs que ho escrigui bé. Però la cal·ligrafia, per la cal·ligrafia, quan jo era petita ens feien fer palito, gusanito, anar a fer... Ara, que escriguin i que després no s'enterin del que han escrit, és genial. Perquè llavors van a buscar el recurs de l'adult que sap intuir què hi hauria haver.
Mira, és molt bo, perquè és efectivament així. No vull explicar experiències personals, però...
No, és d'una amiga.
És una amiga, no, perquè em vaig trobar, em va fer la llista de compra i va posar... jo vaig entendre mango.
Ai, mare.
Ai.
Què era?
Menjar. Jo vaig tornar amb mango. Em va dir, però mango, jo t'he dit menjar en genèric. Diu, doncs el mango és menjar, però fixa't que no ho has escrit bé.
Per exemple.
I es va quedar mirant el full dient, efectivament, aquí hi ha algun error, no? Vull dir que és francament veritat, això.
Veritat. I a més, llavors té més sentit si va amb bac o va sense bac.
I amb B baixa
encara
o B alta.
B alta. Aquesta cola més.
Accents.
Però que vagi...
Accents ja, un altre drama.
Però que vagi amb bac o sense sac, hi ha maneres d'escriure paraules que volen dir altres coses, que
I
no s'entén després.
Clar.
Llavors que els hi serveix.
Ara farem una pausa i després del butlletí horari continuarem amb la Maria Jesús encara uns minuts, perquè li vull llançar, no sé si coneixes el neuropsicòleg Álvaro Bilbao, fa fortuna a les xarxes socials.
No tant, perquè jo a les xarxes hi soc d'aquella manera, però el neuropsicòleg, el David Bueno,
sí,
que
per
és del DAM...
Ell va llançar, diu, 5 frases que poden marcar la infantesa del teu fill. Jo les llenço i després també 607-070901, si voleu dir-hi la vostra. No passa res si t'equivoques i sóc per ajudar-te. No has de ser perfecta. Estic orgullós de tu per com ets. T'estimo sempre, fins i tot quan t'enfades. Gràcies per confiar en mi i explicar-me el que et passa. Ara, la tornada ho comentarem amb la Maria Jesús, perquè, esclar, l'educació ha canviat molt en els últims anys. Fins i tot, ja no només per aquestes frases, sinó per com ens diem t'estimo, no? Segurament, vull dir, tot això va evolucionant. Fins i tot, potser, l'utilitzem com qui diu ja...
Bon dia.
Bon dia, no? Sí, ara, sí. Ara en parlarem. Escolteu, si teniu alguna cosa a dir al respecte, 607-070901. Ara tornem de seguida, va. Sí.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
Viu un estiu que val per 3 a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. No hi ha res amb més d'orgull que nosaltres sent nosaltres.
Amb tota la nostra creativitat, imaginació i lluita.
Amb tota la transgressió i la valentia.
Amb la nostra manera de fer i de ser cultura.
Amb tot l'orgull. 28J, per una cultura diversa. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Si respectem el descans dels veïns i veïnes, si baixem els mobles el dia que toca, si netegem el que el gos embruta, si mantenim els carrers nets...
Tot serà més bonic si treballem en equip. Sancions de fins a 600 euros per conductes incíviques. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.